Notícies Vespre. Karen Madrid.
El govern municipal carrega contra la Crida i Esquerra per presentar al·legacions contra la cessió de l'art tèxtil a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'executiu local veuen una voluntat d'alentir la posada en marxa de l'escola d'infermeria. Eloi Cortés n'és portaveu adjunt.
No és només el fet que es presentin al·legacions que fa que haguem de resoldre i haguem de passar per ple, sinó també, com deia, el volum d'al·legacions i la coincidència de les al·legacions o no amb el punt del procés en el qual estem.
Des d'Esquerra i Crida, per la seva banda, asseguren que el govern vol tapar amb aquestes declaracions la seva mala gestió d'aquest projecte.
El gimnàs municipal ja té concessionària.
Es tracta de l'entitat Sabadell Gimnàstic Club, que enfocarà l'activitat de les instal·lacions en la gimnàstica artística. No obstant això, també s'oferiran activitats de manteniment físic i esport obert a tothom. En les pròximes setmanes hi haurà una reunió entre l'administració local i l'entitat per concretar-ne els calendaris.
En esports, el Centre d'Esport Sabadell recupera demà el partit contra l'Albacete, ajornat de la primera volta.
Els alequinats veuen aquest enfrontament com una oportunitat per seguir guanyant llocs a la classificació. Segons el tècnic Pedro Munitis, la motivació és ben present en la plantilla per aconseguir aquesta fita.
Aquestes i altres notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona i un quilòmetre en sentit nord. A la B30, 3 quilòmetres més de retencions a Sant Cugat en sentit nord i un quilòmetre i mig al seu pas per Barberà en sentit sud. També a Barberà, però ja a la P7, 2 quilòmetres de cues a aquesta hora en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit amb aturades a la Ronda Litoral entre Poblenou i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora. Seguirà aquesta estabilitat de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja és força agradable en molts indrets del país. Destaquem aquests 17 graus que a hores d'ara tenim a Cunit, també aquests valors de 15 i 16 graus en molts indrets del litoral, del prelitoral, fins i tot en punts del Pla de Lleida. I encara es manté aquesta temperatura en pèl baixa en punts del Pirineu, per Pirineu, Catalunya Central. Però a mesura que avanci les properes hores, la temperatura ha d'anar pujant i, a més, amb aquest vent a ponent que afavoreix que també la temperatura pugui anar pujant més ràpidament. Atenció amb aquest vent de ponent que a hores d'ara té ratxes destacades en punts de la Catalunya Central, en punts de les Terres de l'Ebre i sobretot també la tramuntana cap a l'Alt Empordà. De cara a aquesta propera tarda continuarem parlant d'un temps molt estable amb domini del sol i amb l'arribada d'alguns núvols prims que tan sols deixaran el cel entrenyinat. I de cara a demà i els propers dies, atenció perquè la temperatura tendirà a pujar i ens espera un temps molt i molt estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Polèmica per la cessió de l'art tèxtil a la Universitat Autònoma de Barcelona. El govern municipal acusa Esquerra i la Crida de posar en risc el projecte de l'escola d'infermeria que ha d'acollir l'antiga nau Fabril, presentant al·legacions que qualifiquen de poc pertinents. Des de l'oposició, en canvi, destaquen una mala gestió d'aquest projecte per part de l'executiu local.
L'equip de govern alerta que les al·legacions presentades alenteixen uns calendaris ja molt ajustats. A més, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, assegura que moltes d'aquestes al·legacions no eren pertinents.
Que no tenim res a dir pel que fa a la presentació d'al·legacions, estan en tot el seu dret, com el cap procediment també, però sí que ens sembla com a mínim destacable el fet de les 42 al·legacions presentades, els serveis tècnics de la casa han hagut d'inadmetre 33, de les quals 25 són d'Esquerra Republicana, 5 de la Crida i 3 de l'Entesa.
Des d'Esquerra i la Crida han respost a les declaracions assenyalant que les al·legacions eren del tot pertinents. A més, lamenten que s'està intentant traspassar a l'oposició una responsabilitat que recau completament en l'executiu. Raúl García Barroso és regidor d'Esquerra i Nani Valero, portaveu de la Crida.
Està preparat l'art tèxtil realment per portar a terme el calendari fixat? La resposta és no. Llavors, clar, realment es volen escudar, fotre-li la culpa a aquest senyor, a Esquerra i a la Crida, però si realment no hi ha res encara preparat per poder portar a terme aquest projecte. Llavors entenem que això, que busquen un motiu aliè a la pròpia inoperància del govern.
Però és que nosaltres, en una de les al·legacions, ja vam dir que ho presentaven tard i que no estàvem tenint accés a la informació de l'expedient amb temps. Vull dir, a veure si ens entenem. Hi ha una base de mala gestió, d'incompetència per part del govern del PSC i ara, en lloc d'assumir-ho, ens traslladen a nosaltres, a l'oposició, a la Crida, en aquest cas, la responsabilitat. Però ens hem begut l'enteniment o què?
A banda d'aquests tràmits, l'impuls de l'escola d'infermeria requereix una rehabilitació de l'art tèxtil valorada en prop de 6 milions d'euros.
El consultori de Poblenou incorpora un metge un dia a la setmana a partir d'avui. Cada dimarts hi haurà un professional de medicina de família de les 8 del matí a la 1 del migdia.
L'Ajuntament s'ha mostrat satisfet amb la mesura i entén que amb aquesta incorporació el Departament de Salut de la Generalitat compleix amb el compromís adquirit d'incrementar la cartera de serveis del centre. El president de l'Associació de Veïns del Poblenou, Rubén Navarro, alerta però que aquesta no era la realitat d'abans de la pandèmia.
Abans el que teníem era un metge permanent, que el consultor i el que tenim ara serà un metge, només un matí a la setmana i només per pacients crònics o majors de 65 anys. I això no és el que teníem abans. Teníem un metge, em sembla que era tots els dies de la setmana i obert a tothom.
Sobre el fet de realitzar l'atenció aguda i espontània al cap la serra perquè les condicions no permeten un doble circuit Covid i no Covid, Navarro afirma que això no és cert. Així tot entén que quan acabi la pandèmia ja no hi haurà excusa per no tenir un metge diàriament al consultori.
El gimnàs municipal de Sabadell ja té nou gestor. L'entitat Sabadell Gimnàstic Club ha guanyat el procés obert per l'Ajuntament de Sabadell després d'avaluar els diferents projectes que hi optaven.
Es preveu que la gimnàstica artística sigui la principal activitat que ompli l'espai. Actualment no disposa d'un equipament públic que l'aculli. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Creiem que és una mala notícia, és un esport que esperem que es pugui desenvolupar i pugui créixer en aquest nou espai. I per tant, a partir d'ara el que farem serà seure amb aquesta entitat doncs per poder gestionar tot el que és la posada en marxa, no?, i quines són les adequacions que s'han de fer en l'espai perquè tot pugui començar a rutllar el més aviat possible.
A banda, també s'oferiran activitats de manteniment físic i esport obert a tothom. La millor puntuació de la proposta s'ha obtingut en valorar la viabilitat econòmica, la distribució horària i el programa esportiu, que inclou educació física escolar i també competició d'aquest nivell. També la formació, la promoció de l'esport femení, la igualtat i la inclusió, així com els serveis ja existents al barri.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Frau elèctric i un forn de cuina mal connectat. Aquesta és la causa del segon desallotjament en menys d'una setmana d'un bloc de pisos del Passeig del Comerç a Espronceda. Són les conclusions a les quals han arribat els tècnics de Vimusa després de fer les revisions pertinents en la vintena de pisos de l'immoble. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, n'ha informat avui. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor ha especificat que la instal·lació manipulada culpable de les últimes enrampades estava molt ben amagada i, de fet, no es va poder detectar les inspeccions posteriors al primer desallotjament. En aquest sentit, ha demanat als veïns d'aquests pisos que ho posin tot en ordre. En cas contrari, Eloi Cortés avisa que es podrien emprendre accions legals contra ells.
Evidentment, d'un edifici que és públic a través de l'empresa municipal d'habitatge, són del programa d'emergència i, per tant, estan acompanyats i assistits per l'Ajuntament i, sobretot, perquè aquestes actuacions posen en risc la seva vida i la vida de la resta d'habitants del bloc i, com a propietaris, un cop hem detectat aquesta situació, doncs, evidentment, no podem fer altra cosa que requerir-los i que ho subsanin i, si no és així, doncs, emprendre les mesures que facin falta.
Després de detectar l'origen del problema, la major part dels veïns del bloc situat al número 49 del Passeig Comerç podran tornar al llarg del dia d'avui als seus domicilis. Quatre famílies, però, ho faran a partir de demà quan s'acabin de fer les actuacions pertinents per regularitzar la situació. Dues de les quatre famílies estan reubicades per serveis socials. L'edifici s'ha hagut d'evacuar dos cops en menys d'una setmana perquè els veïns van notar enrampades en tocar l'aigua.
Llum verda al projecte per desenvolupar un nou centre de serveis socials al sud de Sabadell. Estarà ubicat entre els carrers Francesc Casanyes i Passeig Almogàvers. Les obres per condicionar l'espai costaran poc més de 312.000 euros. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest nou equipament, el govern municipal continua endavant amb el canvi de model de serveis socials, que passa per ubicar diferents centres repartits en tots els districtes de la ciutat. La previsió és que n'hi hagi fins a 7 de diferents. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
i adequar-ho doncs, al nou model en el qual es treballa amb espais de treball conjunt dels treballadors i després doncs, una sèrie de despatxos per poder fer les entrevistes. I per tant, doncs, seguim fent passos endavant per generar aquesta nova xarxa d'espais de serveis als municipals.
Abans d'entrar en marxa, s'hauran de fer uns treballs de remodelació que consistiran en l'aïllament tèrmic i acústic del local, la creació de diferents estances per garantir la privacitat dels usuaris i l'habilitació de despatxos, sales de reunions i de serveis. El Centre de Serveis Socials del Sud se sumarà als quatre espais que ja funcionen actualment dins d'aquesta xarxa, a Torre Romeu, Can Puigxaner, Can Llong i el Centre Cívic Josep Maria Plans de Can Déu. Paral·lelament, s'està habilitant un altre d'aquests espais a la plaça de la Sardana, que donarà servei als veïns de Covadonga, el Centre i la Creu Alta.
I avui s'ha inaugurat l'Amanidor, un servei de restauració situat al casal de gent gran de la Creu de Barberà, que hi ha localitzat al carrer Verge de la Paloma.
La iniciativa endegada pel Departament d'Afers Socials de la Generalitat va lligada a un projecte d'inclusió laboral de l'escola Xaloc i CIPOP. El president d'aquesta última entitat, Joan Madaula, diu que la intenció és crear llocs de treball.
És donar possibilitat de treball, de moment de pràctiques, però l'idea és que donar possibilitat de treball en persones estudiants a Xaloc, persones amb diversitat funcional que estan estudiant un mòdul d'hostaleria i la idea és que cada moment facin pràctiques aquí, però el nostre objectiu és crear llocs de treball. Per tant, tenim aquí aquest centre que veurem avui, però tenim altres projectes que estan també en cartera, que esperem que es materialitzin aviat.
Ara mateix suposa fer unes pràctiques per 9 alumnes. La pandèmia ha complicat encara més la possibilitat de trobar feina per aquests perfils. Malgrat que la idea inicial té una dècada, ara s'ha materialitzat en només mig any. La directora general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, Cesca Domènech, s'ha mostrat satisfeta per la iniciativa.
Aquest és l'11è projecte d'aquestes característiques que engeguem arreu de Catalunya i estem molt satisfets d'aquesta doncs, col·laboració amb CIPO i amb Xaloc i també amb l'Ajuntament perquè creiem que en aquest moment doncs, la col·laboració entre institucions és més important que mai. Creiem que estem obligats a col·laborar i entendre'ns pel benefici de les persones.
El model podria aplicar-se aviat en altres instal·lacions de la ciutat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La unitat del son del Taulí ha incorporat el robot Da Vinci, que permet als cirurgians arribar a nivells més profuns d'obstrucció de la via aèria que no pas amb la cirurgia convencional a quatre mans.
Des de principi de l'any s'estan operant apnees on es necessita una major extirpació d'estructures com la hipofaringe i la base de la llengua, amb abordatges mínimament invasius. La doctora Mariana Campos, otorrinolaringòloga de l'Hospital de Sabadell, alerta dels efectes de l'apnea.
Al final són una patologia que te desestructura tu sueño, tus ciclos del sueño, y genera cansancio, agotamiento. Puede también ser factor predisponente a mayor tensiones arteriales elevadas.
Es considera, doncs, factor de risc de les malalties cardiovasculars i metabòliques. Es preveu poder fer 4 cirurgies per cada mòdul mensual. Ara mateix hi ha 20 pacients previstos per operar en llista d'espera.
El 90% dels alumnes de les aules hospitalàries de salut mental del Taulí reprenen els estudis un cop surten del centre. Els docents responsables estan satisfets d'aquesta xifra i del fet que pels joves els estudis formen part del seu procés de curació.
De fet, el servei té una demanda creixent en sintonia amb l'augment d'ingressos de salut mental derivats de la pandèmia. El curs passat, 189 ingressats a planta per aquestes patologies i 60 usuaris del centre de dia van rebre assessorament d'aquest tipus. La docent Susana Senso ha destacat la importància del servei en declaracions al matí.
La part aquesta nostra educativa és la normalitat del que ells tenien fora, sobretot aquests que estan en un ambient hospitalari. Llavors, per una part va molt bé perquè ajuda a normalitzar i que ells vulguin retornar al seu hàbitat. I per una altra part, a vegades els hi crea aquesta ansietat i aquest estressor de que ja ho tenien abans. No? Llavors, has d'estar sempre jugant de com estan ells, en quin moment estan, i és important aquest treball també de poder-los acompanyar perquè ells puguin normalitzar-ho el millor possible.
Arran de la pandèmia, a més, el servei s'ha convertit en un assessor dels centres educatius. L'objectiu és que tinguin les claus per tractar els joves que estan passant per la recuperació d'un problema de salut mental.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La bretxa salarial va disminuint, però encara se situa al 20%. Segons un informe de Comissions Obreres de l'any 2019, la diferència entre homes i dones va baixar un 2%.
Des del sindicat consideren que els augments del salari mínim han ajudat a combatre la bretxa de gènere, ja que les treballadores acostumen a tenir els sous més baixos i han vist una millora. Ho ha explicat Menxo Gutiérrez, responsable de Dones i Polítiques LGTBI al Cafè de la Ràdio.
Les dones estan més beneficiades, no? Tenen més garanties amb la pujada de l'SMI, però ens manifesta la desigualtat existent al mercat de treball, no? O sigui, realment podem reduir la bretxa, però estem palpant que les dones estan cobrant de menys i que en els salaris més baixos tenim sectors, col·lectius feminitzats, sí o sí.
L'informe indica que les dones d'entre 26 i 35 anys són les que pateixen més desigualtats, sobretot en els sectors dels serveis i les finances.
Avui també és notícia.
Negociacions bloquejades entre la societat Coral Colón i la Sareb per la compra d'un local propietat de l'entitat financera.
La gestió per l'adquisició de l'espai al costat de la seva seu, situada a l'avinguda 11 de setembre, havia estat a punt d'arribar al final abans de l'arribada de la pandèmia, però la Sareb es va fer enrere i en va canviar les condicions. En declaracions al matí de Ràdio Sabadell, el president de la societat Coral Colón, Lluís Figueres, ha parlat dels terminis establerts.
La data hi era. Nosaltres teníem data al notari el dia 14 de desembre del 2020, en plena pandèmia. Estàvem il·lusionats que aquest 2021 ho aconseguiríem, ens han tornat a desestimar l'oferta.
Figueres ha explicat que ara mateix estan enviant escrits al FROP i a la mateixa Sareb.
Jornades de portes obertes als centres escolars de Sabadell.
Els centres d'educació infantil, primària i secundària de la ciutat fan jornades de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions. Es tracta d'una eina informativa abans del període de preinscripció del 7 al 21 de març. Depenent del centre, es farà de forma presencial o telemàtica.
En successos, l'home acusat de matar la seva exparella amb una destral a Terrassa ha estat declarat culpable.
Els fets es remunten a l'agost del 2018, data de l'assassinat. El jurat considera que l'home era conscient que els cops que li estava propinant a la víctima li provocarien aquest dany, ja que en l'informe forense també queda reflectit que no patia cap trastorn psicològic.
Sabadell tornarà a tenir carnaval al cap de setmana del 26 al 27 de febrer. L'any passat no es va poder celebrar al carrer per culpa de la pandèmia i en aquest cas s'ha decidit recuperar els actes més especials de la Festa de la Disbauxa.
La rua de Carnaval serà el diumenge a partir de les 5 de la tarda. Sortirà del carrer Francesc Layret, baixarà per l'eix central i es dissoldrà a la cantonada de la Rambla amb la Gran Via. A 9:15 es farà l'entrega de premis i a 9:15 l'arribada de la vella Quaresma i la crema del rei Carnestoltes donarà per acabada la celebració. El diumenge al migdia, l'Esbar Sabadell Dansaire estrenarà el nou Ball de Gitanes amb una sorpresa que explica Tomàs Manyosa.
Farem l'estrena del Ball de Gitanes, però sobretot estrenarem la Polca de Sabadell amb una música nova que ens ha fet el mestre Joan Gómez i que hem coreografiat entre diversos balladors del Ball de Gitanes.
Aquests són els actes de diumenge, però dissabte a la tarda també se n'han programat un parell. A les 5 hi haurà el concurs de disfresses per infants, adults i famílies. Joan Carles Cosidó és el president de Disbauxa.
Mentrestant, allà tindrem també el Perico Nas de Mico, que ja ens acompanya fa molts anys, perquè mentre es vagin apuntant els nens i tot això pel concurs, doncs vagi fent una mica de distracció a la concurrència d'aquell moment.
Al vespre repartirà la sopa de carnaval, la catxarruta, a preus populars.
Et falta espai a casa teva o al teu negoci? Ara, a Sabadell, Vox Home Space. Més de 250 trasters i 1.000 metres quadrats amb la màxima seguretat. Assegurança, alarma, videovigilància, connexió amb la policia i codi personal d'accés 24 hores, 365 dies. A Vox Home Space fem mudances, recepció i entrega de paquets i tenim carretons de lliure disposició. I ara, Vox Home Space celebra amb tu la seva obertura. Sense fiança i per 3 mesos de contractació, el quart mes gratis. Vox Home Space, a Ramon Llull 58, molt a prop de la plaça Ramon Llull.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Pedro Sánchez assegura que la taula de diàleg continua endavant.
El president del govern d'Espanya diu que s'ha passat d'un conflicte permanent a un diàleg constant. D'aquesta manera es posa de manifest la consolidació del col·loqui entre la Generalitat i el govern d'Espanya. A més, el socialista ha mostrat el seu malestar per la renúncia de Junts a assistir a la taula.
Queixes per part del professorat de tecnologia per la reducció d'hores de la matèria.
L'esborrany de l'assignatura ha sigut vist amb sorpresa per part dels docents en veure la reducció del 50% de les hores previstes del programa. D'aquesta manera, els mestres expressen que els estudiants es troben poc representats en els estudis tecnològics i d'enginyeria. Aquesta disminució agreujaria el problema.
I aprovada la llei del cinema i de la cultura audiovisual pel govern d'Espanya.
El Ministeri de Cultura ha explicat que la llei ha sigut redactada amb respecte cap a les competències de les comunitats autònomes i una especial menció a les llengües cooficials. El Consell de Ministres ha manifestat que la normativa inclou ajudes pel desenvolupament de projectes audiovisuals de qualsevol classe.
Esports.
El centre d'esports ja ha viatjat cap al Albacete, on demà es posa el dia a la primera ref. L'equip de Pedro Monitis afronta una de les visites més complicades del curs passat, això sí, pel moment més dolç de la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La victòria a Sanlúcar i la ratxa de 8 partits sumant han propulsat el Sabadell fins a la 12a posició. I atenció, guanyant el Belmonte, el centre d'esports s'aproparia a 3 punts de la zona playoff. Però ni així, el tècnic Pedro Monitis vol sentir a parlar de la classificació.
No hemos hablado nunca ni de abajo, ni de arriba, ni del medio, ni de nada. O sea, no, es un equipo que no necesita motivaciones extras, no necesita mirar a la clasificación para dar más o menos. O sea, nosotros, la filosofía que tenemos, o nuestra forma de trabajar, o es enfocar en el siguiente e intentar ganarle, y enfocar en el siguiente e intentar ganarle. No necesitamos, para nosotros no ha cambiado absolutamente nada. Ya te digo que no necesitamos mirar a la tabla para buscar una motivación extra. I no renunciamos a nada.
Monitis encara no podrà comptar ni amb Néstor ni amb Ramon Folk, però tots dos han viatjat per veure si arriben el diumenge contra Ucam, ja que l'equip es quedarà per terres murcianes després del partit de demà. Sí que torna a la convocatòria Iago Indias un cop completa l'ascensió, i l'Albacete també recupera efectius com Eric Montes després de liquidar el petit sotrac de resultats de les últimes setmanes. Els de Rubén de la Barrera venen de vèncer i convèncer en el 3-0 contra el Cornellà i tornen a mirar cap al liderat.
Atractiva y ilusionante, ¿no? Para nosotros, porque tenemos pues eso, delante de nosotros la oportunidad de dar otro pasito más al frente, de volver a jugar en casa, de hacer un equipo que lógicamente viene también al alza, como es el Sabadell, pero con ganas ilusionados por sumar otros tres puntos que serían francamente positivos para nosotros.
Demà a 8:15 arrencarà el partit al Belmonte i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe el Sabadell en joc.
A segona catalana, el centre d'esport Sabadell segueix amb unes xifres espectaculars. Els de Jordi López encadenen ja 7 victòries en els últims 7 partits amb una mitjana de 4 gols per partit. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els arlequinats es van imposar clarament al duel de filials d'aquest cap de setmana contra el Cerdanyola per 0-5. Els de Jordi López van dur a terme una magnífica segona part on en menys de 10 minuts van marcar 3 gols, que sumaven al marcat per Jaume Pinyol a la primera meitat i sentenciava el derbi vallesà. Al final del partit, Pere Belmonte anotava el definitiu 0-5. El mateix Belmonte confiava en mantenir el nivell al que queda de temporada.
En el que queda de Lliga, bueno, és una mica la dinàmica que portem, no? Com a equip ens sentim tots molt còmodes. Som una gran família i estem en un any molt, molt bo per tots. Penso que seguirem aquest nivell fins a final de la Lliga. Encara queda i és llarga i ens queden desplaçaments a fora complicats, però jo crec que no afluixarem i ho trobarem endavant i aconseguirem l'objectiu.
Amb la victòria, els arlequinats mantenen un marge de 9 punts amb els segons classificats.
També a segona catalana, situació curiosa la que va viure el Can Rull Rómulo Tronchoni.
Així és, perquè els dos porters del Can Trias, rivals dels de Can Rull, van acabar el partit abans de temps en veure la targeta vermella. El porter titular va ser expulsat per doble groga al minut 67, mentre que el seu substitut va veure la vermella directa al minut 81. El Can Rull va aprofitar la superioritat sobre el camp per anotar el 2-1 definitiu. José García Numoski, entrenador local, valorava les dues expulsions i com va afrontar l'equip als minuts finals de partit.
A través de, bueno, de la primera expulsió del portero, que després que fa una falta fora i després fa un penalti i le protesta i està en la primera, però aún así fallamos el penalti i claro, te quedas igual, ¿no? Te quedas perdiendo 1-0, bueno, empata 1 y ya llegamos 1-1 y bueno, y luego pues nada, la otra es una jugada ya ellos ya se volcaron un poquito, con uno menos, no sabieron creo que gestionarlo bien y nada, y enseguida pues otra jugada como la de la primera amarilla del portero, que está un poco más clara que es centrada y es roja, es falta y bueno, y nada, ya la siguiente hacemos el segundo y ya está.
Els de Can Rull són sisens a la classificació amb 23 punts.
No abandonem encara la segona catalana perquè el Tibidabo Torre-Romeu va encaixar una dura derrota a domicili.
Els de Toni Sallés van caure per 4-1 al camp del Castellà i ja fa 3 mesos que no aconsegueixen una victòria. Per davant tenen ara dos partits difícils, però que els podria ajudar a sortir de la part baixa de la classificació. El primer a casa contra el Joanenc i el segon a domicili contra el Cerdanyola. Els de Torre-Romeu han confirmat avui mateix la incorporació de l'atacant Babi.
I per últim la sabadellenca, que va sumar un nou empat.
Els d'Antonio Moreno van remuntar a la segona part el gol del Prat per posar-se 1-2 quan faltaven 5 minuts pel xiulet final, però els locals van aconseguir l'empat a 2 a l'últim sospir. Després de l'empat, la sabadellenca es troba a la 11a posició del grup 6è de segona catalana, un grup on la part baixa està molt ajustada.
Borja Burgos ha deixat de ser l'entrenador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala. El castellarenc va ser cessat ahir a la nit després dels mals resultats que han fet caure l'equip nedador fins la penúltima posició del grup 3 de la segona B.
S'acaba així una etapa de gairebé 3 anys de Burgos al capdavant de la banqueta del club. La gota que ha fet vessar el got de la directiva ha estat la derrota d'aquest passat dissabte per 6-2 a la pista d'un rival directe com és el Llefaqui de Cocentaina. Pel jat ex-tècnic nedador, la decisió és comprensible.
No és que m'esperés o no, i al final ja també el club ahir ho comunicava, que ha sigut un tema recíproc. Ja jo mateix, a la tornada del partit, tenia clar que la cosa no funcionava, que el millor, diria que per les dues parts, pues, bueno, era un canvi i aire fresc. I, evidentment, pues, bueno, això ho havíem de parlar cara a cara, que no va ser fins ahir que es va produir, però ja érem tots conscients que era el millor per tothom.
Arnau Casabon, director esportiu i entrenador del Juvenil Nacional, es farà càrrec de l'equip de forma interina fins a final de temporada. Pel nou tècnic, la seva principal tasca serà recuperar els jugadors en l'aspecte mental.
Al final, el meu treball, jo crec que el més important aquí no és problema tàctic, no és problema tècnic, jo crec que és més, ho podríem resumir, jo vaig parlar ahir amb la plantilla, amb la xarra que vam tindre, i els vaig dir que el primer de tot és compromís i actitud. Tornar a recuperar aquests jugadors de falta de confiança, perquè el que està clar que la plantilla té qualitat. I hem de, jo crec que és més treball psicològic que no tàctic.
El seu primer partit al capdavant del primer equip serà diumenge en el duel directe per la salvació contra el Segorbe.
I en canvi l'Escola Pia continua en un estat de forma gairebé impecable. Amb la victòria per 6-4 contra el Ripollet, la ratxa és de 22 punts sumats dels últims 24 i avui el líder del grup posa a prova els escolapis.
Indústries B i Pia recuperen el partit pendent que tenien i en cas de saltar Santa Coloma, els de Pedro Donoso es ficarien de ple en la lluita pel play-off descens. Jordi Sardà, un dels pesos pesats de l'equip, admet que és inevitable somiar amb estar a dalt.
Són coses que no pots evitar i que tu te les mires, realment estem a 7 punts, que si guanyéssim ens posaríem a 4 i sí que podríem somiar una miqueta. Però crec que aquest equip, quan més bé li ha anat, és quan no ha mirat tant la classificació, ha anat a jugar partit a partit, i si fem això i ens centrem cada partit com si fos una final, doncs crec que és com sortiran millor les coses.
A 3:15 sonarà el xiulet inicial d'aquest Indústries B Futsal Pia. L'Amics del Pou, per la seva part, va sumar una nova derrota contra el Muro per 1-5 i també té partit intersetmanal. Demà, a 9:15, s'avança el duel a la pista del Ripollet.
I un parell de punts en format més breu. Tres jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo masculí estan disputant en aquest moment l'estrena de la selecció espanyola a la Lliga Mundial.
El conjunt espanyol que entrena David Martín s'enfronta des de les 7 del vespre a França amb la presència d'Edu Lorrio, Sergi Cabanes i Bernat Sanahuja. El partit es pot seguir al canal de YouTube de la FINA.
El ciclista sabadellenc Raül Rota no va poder acabar ahir la clàssica Jaén Paraíso Interior, que contenia més de 40 quilòmetres de camins de terra entre Baeza i Úbeda.
De fet, només 44 corredors van ser capaços d'acabar la prova que es va adjudicar el kazakh Alexei Lutsenko, company d'equip del també sabadellenc David de la Cruz a l'Astana.
Gràcies, Agustí. Bona tarda.
Que vagi bé.
Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.